Passen els mesos i el drama humanitari amb els refugiats s'enquista. És per això que necessitem que sentiu els testimonis directes del que està passant a diferents punts d'Europa, perquè si no, la gent ho redueix a xifres i alguns representants polítics es dediquen a llançar-se-les pel cap. Per tant, no. Aturem-nos a Belgrat avui. Milers de persones han quedat atrapades a causa del tancament de fa un any de l'anomenada Ruta dels Balcans. Oi que ho recordeu? Ho vam viure en directe. Vam viure en directe aquell moment en què no podien anar cap al nord ni podien tirar enrere. Les condicions són encara més dures per centenars de refugiats que no dormen en cap centre d'acollida.
Estan pràcticament a la intempèrie, amb temperatures sota zero, en unes naus abandonades al centre de la ciutat.
I a Belgrat hi ha el nostre company Adolf Beltran, si ahir teníem en Sergi Roca, recordem-ho, al camp de Mòria, en parlàvem aquest matí, a Lesbos, ara parlem amb l'Adolf, que és a Belgrat. Bon dia.
Hola, bon dia.
Adolf, com són aquestes naus? Qui viu?
Doncs això és ben bé aquí al centre de Belgrat, al darrere de l'estació d'autobusos, en unes naus abandonades d'una estació de tren. L'aspecte és molt desballestat, amb finestres sense vidres, apedaçades amb cartons, tot de brossa escampada per fora. A dintre encara és pitjor. Aquesta nit les temperatures han baixat fins als 7 graus sota zero. Fa unes setmanes, el més cru de l'hivern, havíem arribat a menys 20, i l'única manera d'escalfar-se per aquesta gent és embolicar-se amb tantes mantes com tinguin i també fer fogueres amb allò que troben. Ara es aparteix llenya, però durant molt de temps els refugiats el que han fet han estat cremar travesses de les vies de tren, que contenen un material molt tòxic, de fet, cancerigen. N'acabem de tornar, el fum encara és molt espès, l'aire molt difícil de respirar, arribes a passar pel costat d'alguns nois, perquè són nois que tenen una mena de ranera, com un xiulet al pit, que sembla el de la gent gran amb els pulmons malalts. També s'han donat casos de sarna, d'infeccions als ulls, de congelació. És una situació humanitària duríssima. Gent d'ONGs ens diu que és el pitjor camp de refugiats, informal per descomptat, no oficial per descomptat, avui a Europa. Es tracta d'homes sols, no hi veuràs cap dona. Molts d'ells són menors, són nanos de 14 a 15 anys, que han fugit de l'Afganistan, del Pakistan, i que o bé no hi caben en aquests centres oficials d'acollida, o bé tenen por de ser deportats, o bé tenen ganes de buscar-se la vida, d'intentar creuar pel seu compte o amb l'ajuda d'algun smuggler, d'algun traficant de frontera. Tots arrosseguen traumes dels seus països d'origen, també del viatge, però segurament el pitjor, perquè també és el més urgent ara per ells, és el mur que tenen al davant a la frontera de la Unió Europea. Això ens ho explicava la Irene Bari, responsable d'Infopark, una ONG que treballa en primera línia d'ajuda als refugiats.
Wow, there's a lot of stories, every single one of them.
Hi ha moltes històries darrere de cadascun d'ells, el que han passat al seu propi país, en el viatge cap aquí i un cop aquí quan intenten creuar més enllà. I tenim nois que han vingut des de l'Afganistan, que els van matar els pares, els germans i les germanes. Els has de mirar als ulls i explicar-los per què aquí són il·legals i no poden anar més enllà.
Adolf, deies que els que es troben en aquestes naus són afganesos, pakistanesos, i els sirians i els iraquians on són?
Mira, es calcula que ara a Sèrbia hi ha uns 8.000 refugiats, això fa de mal comptar, però aquests són els càlculs de les ONGs. La majoria són sirians i iraquians que s'allotgen als centres oficials, en condicions, diguéssim, que relativament dignes. És a dir, en algun cas estan saturats, però almenys la gent, que no és poc, menja 3 cops al dia, es pot dutxar i no passa fred. Sobretot són famílies sirianes i iraquianes que encara tenen alguna esperança de passar la frontera legalment, ni que sigui amb comptagotes. Recordem que el 2015 unes 850.000 persones van pujar per la Ruta dels Balcans, però com deies, fa un any això va quedar pràcticament tancat i ara Sèrbia s'ha convertit en una mena de presó. En tot cas, cal dir que tots els refugiats amb els que hem parlat, que ja en són uns quants, es consideren molt ben tractats a Sèrbia. Ben tractats per les autoritats, ben tractats per la policia i per la gent. Inclosos també els que estan a les barraques de darrere de l'estació d'autobusos. Podem escoltar el testimoni del Farman, aquest és un pakistanès de 21 anys, fa 8 mesos va fugir del seu país, en fa 2 que va arribar a Sèrbia després d'una autèntica odissea a través de l'Iran, de Turquia i de Bulgària.
Sèrbia is always good because
if... Sèrbia sempre és bona. I si Sèrbia ens donés papers, ens quedaríem aquí, perquè a mi m'agrada molt. Europa ha perdut la humanitat. La Unió Europea ha perdut la humanitat. Però Sèrbia no és així perquè aquí hi ha molta humanitat.
O sigui que Sèrbia tracta molt millor els refugiats que els països veïns.
Sí, sí, sobre això hi ha diverses teories. Que els serbis tenen a prop l'experiència de la guerra i de l'exili, amb la descomposició als anys 90 de Iugoslàvia, i per això es fan més càrrec del patiment de tota aquesta gent que arriba. Potser també perquè volen esborrar aquell estigma, aquella mala imatge que arrosseguen a Europa des de l'època de Milosevic, de Mladic, de Karadzic, o també perquè el govern serbi vol fer mèrits humanitaris davant de la Unió Europea en la perspectiva d'entrar-hi algun dia. Ja sabem que el procés d'entrada és llarg i dificultós. En tot cas, és curiós, oi? Perquè són uns mèrits que no fan països que ja pertanyen a la Unió Europea, començant, no pas acabant, però començant amb Bulgària i amb Hongria. Sentim, per exemple, el testimoni de refugiats com l'Ahmer, un afganès que ha provat dos cops de creuar clandestinament la frontera amb Hongria.
És una llarga història, però en poques paraules. Amb la policia hongaresa les coses van anar malament. Ens van atiar els gossos i la policia croata el mateix. Ens van trencar els mòbils, ens van apallissar i de tot.
Per tant, Adolf, la Mer no tornarà a intentar creuar la frontera malgrat aquests abusos?
Ell no, però és un cas molt especial. Ens explicava que la vida li ha canviat i que Sèrbia, i en concret una dona sèrbia, el tracten molt i molt bé. Però això és una cosa realment excepcional. La majoria dels que ho han provat ho tornaran a intentar. Malgrat que en el seu camí nord enllà es puguin tornar a topar amb les queixalades de gossos de la policia hongaresa, o que els tornin a enganyar els anomenats aquí smugglers, és a dir, aquests traficants, aquestes màfies que els prometen dur-los a l'altra banda de la frontera i que després sempre demanen més i més i que sovint els deixen tirats. La policia sèrbia va fent detencions, però, com passa a tants llocs, els peixos grossos de les màfies sembla que no els toquen. I com més desesperats els refugiats, més els escanyen els traficants. Però el Mohamed, per exemple, se n'ha cansat. Ell és un jove afganès, fugitiu dels talibans, apallissat el camí a l'Iran, apallissat també a Bulgària, i que demà mateix ens diu provarà sort tot sol nord enllà, on diuen que els drets humans són respectats.
Ho intentaré demà. Fins ara no ho havia fet perquè hi havia problemes amb el meu traficant, que em demanava més diners. I per això no ho havia intentat, però ara sí, i estic segur que me n'en sortiré.
Adolf, i nosaltres aquí, amb polèmiques de xifres amunt i avall, i si són 20.000 o són 745, saps? Després de sentir aquesta crònica, Adolf, gràcies per fer arribar el testimoni de primera veu, perquè és d'això del que estem parlant. Quan diem ni una persona hauria de passar per això, doncs els drets nord enllà no estan responent, perquè la Unió Europea no està aconseguint que els estats facin la feina. Adolf Beltran, magnífic, moltíssimes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Que vagi bé.